centrem-nos en una altra qüestió que és molt interessant, perquè volem parlar d'una qüestió que se'n diu l'oblit digital. Una cosa que potser per vostès sigui nova, un concepte com aquest, però que ens hem adonat que cada vegada amoïna més persones. A què ens estem referint? Doncs al rastre que deixem a internet. A aquelles coses que o nosaltres o les administracions publiquen a la xarxa en un moment donat, per exemple, multes, per exemple, que un pot haver pagat, però que queden allà. I ja sembla cada vegada més persones que estan posant denúncies a les administracions per tal d'esborrar aquest rastre digital que és pot esdevenir seriosament contraproduent. Esther Mitjans, què tal? Bon dia, Esther.
Bon dia.
Esther Mitjans és directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Això de l'oblit digital és un concepte que tinc la sensació, Esther, que cada vegada anirà més, cada vegada ens anirà sonant més familiar, no?
Evidentment, el que hi ha és una necessitat de que el passat no pesi tant, de que no ens condicioni tant la nostra vida. No és que el passat es pugui modificar, però certament que el que tenim és que valorar. Sobretot el que crec jo és el que tenim és el dret de no penjar tanta informació a internet. Yeah. Perquè les dades que es poden oblidar més aviat són les que no has penjat.
Ja, això és evident. Això pel que fa referència a la nostra activitat a internet, no? Posem dades amb massa alegria, no? Això ja ho havíem comentat alguna vegada, no?
Molt. La veritat és que, diguéssim, el que no sabem, no ens donem compte, és que sí, quan érem petits a l'escola, doncs, cada dia esborraven la pissarra amb el guix, i que una goma pot esborrar el que s'escriu amb llapis, la tinta és més difícil.
Yeah.
I realment a internet quasi és un tatuatge.
Ja. Gairebé és un tatuatge, efectivament. Francesc Núñez, què tal? Bon dia.
Hola, Francesc. Molt bon dia.
El senyor Núñez és sociòleg, especialista en noves tecnologies. El que passa és que sembla que majoritàriament no som especialistes en noves tecnologies, la majoria de nosaltres, no? I ens introduïm de cap sense adonar-nos de realment el segell que estem posant allà i el rastre que estem deixant.
Certament. No tan noves ja, és veritat, ja porten un temps, però és significatiu que encara els diguem noves. I n'hem parlat aquí altres vegades, no? La necessitat de que les tecnologies s'han de domesticar, les han de apaivagar una mica, a frenar i a més a fer-les teves, saber quines conseqüències tenen. Jo he fet moltes entrevistes a joves i quan els deies, però tu saps que tot això que estàs penjant aquí és accessible per a altra gent? Els desconcertava d'entrada. D'entrada els desconcertava. No eren conscients de que és indeleble, que el que penges a la xarxa és indeleble, és recercable, ho pots recercar des de molts llocs, pràcticament tot. I a més, això té una perdurabilitat i unes conseqüències que no són controlables.
Això que avui encara és una anècdota, perquè la majoria dels casos, ara la senyora Mitjans ens ho explicarà amb calma, però la majoria de denúncies que hi ha fan referència a coses molt concretes, no? Aspectes molt concrets. Estic pensant que d'aquí uns anys, amb aquesta gent jove, que ja a hores d'ara està posant dades seves a la xarxa, realment els currículums digitals, dit d'una altra manera, poden esdevenir realment una llosa molt considerable, no?
Sí, per segons quines trajectòries professionals ja està tenint conseqüències. Hi ha moltes empreses que controlen el que teu a la xarxa per veure si després tens accés o no, i qui sap si en carreres polítiques o en relacions personals, perquè no són només dades, són dades d'un altre sentit, són també imatges, són històries que has explicat, però i no saps quin ús se'n pot fer en el futur. Certament, és una forma d'immortalitat no, després en podem parlar, no desitjada, no esperada.
Clar. Esther Mitjans, perquè de moment la gent de què es queixa? Aquelles activitats per les quals un posa una denúncia, per aquest tema, què són?
De fet, a veure, tota la informació que manega l'administració, els poders públics, lògicament està subjecta a unes regles, en el sentit que tenen uns terminis de conservació, també es pot bloquejar. Ara, certament, també el que hi ha unes regles que es tenen que complir. I la veritat és que nosaltres, bueno, que la gent es queixa moltes vegades això, que per una multa que ha pogut tindre, doncs després estigui, bueno, que hi hagi una difusió en internet. Amb la qual cosa nosaltres el que mirem és que hi haguessin mesures preventives, no? Aplicar tecnologies simples com això que és els robots TXT que impedeixen la indexació de les dades personals, i si això es fa en l'origen de la informació és una mesura preventiva important.
És a dir, a l'administració.
A l'administració, al mitjà de comunicació, qui penja realment la informació. Això seria, diguéssim, el més eficaç per l'entorn en què ens trobem. Però no vol dir que algú que les pugui rentar les mans.
Google també aquí té una tasca molt important. De fet, moltes de les denúncies són contra aquest cercador, no?
Sí, el que, bueno, Google o altres cercadors, la majoria és Google. Home, naturalment, si Google tracta dades personals, si les té, diguéssim, acumulades en la memòria caché, realment ja li correspon, ja li correspon. Encara que sigui un servei d'intermediació i que, evidentment, estigui interessat en dir no, això no és l'origen de la informació, jo res. No, evidentment, també, si té un coneixement de que hi ha hagut un contingut il·lícit, a més tenim aquí lleis en aquest sentit, com la llei de la societat de la informació, que en el fons si hi ha un coneixement efectiu i hi ha un requeriment d'una institució, evidentment alguna cosa té que fer.
El que passa, Esther, és que sovint quan parlem d'aquest tipus de qüestions que tenen a veure amb la tecnologia, a mi sempre em ve aquella cosa que alguns diu de... Bé, però les empreses ho tenen tan fàcil com instal·lar el seu servidor a no sé quin paraís tecnològic i allà s'ha acabat el problema, no? Realment tenim armes amb les que lluitar contra aquest tipus de qüestions?
Això és un dels grans problemes, perquè quina legislació és l'aplicable? Ells diuen, no, la meva legislació és la de Califòrnia. Inclús se'n van en llocs on la legislació, diguéssim, sigui més suau. Inclús es parla d'un turisme del privacy, no? En el saque, que és important.
Turisme del privacy, perdó, què és això, el turisme del
privacy? Sí, de fet, és col·locar els serveis o els llocs on realment treballen en llocs on la legislació és realment molt flexible.
Clar.
Això, què significa? Que el que cal és que hi hagi uns estàndards de protecció de dades globals que funcionin arreu del món. I jo espero que, de fet, el que diguéssim ara ja, el contenciós que s'ha plantejat davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, pel cas aquest de Google i l'Agència Espanyola, el que doni jo que s'ha clarificat exactament tot això, primer la delimitació d'aquest dret, d'aquest suposat dret a l'oblit, i a més, quina és la legislació aplicable. En això ja s'ha dit, l'aplicació, la legislació aplicable, evidentment, és un dels punts difícils perquè tots els països insisteixen i prenen el risc d'aplicar la legislació que ells volen. Cal uns estàndards internacionals.
Està amb nosaltres Manel Ruiz, és el director tècnic de la Unió de Consumidors de Catalunya. Què tal, Manel?
Hola, bon dia.
Bon dia. Escolta'm, se us queixa molt la gent d'haver trobat a la xarxa dades concretes que li poden resultar contraproduents en un moment donat?
Sí, és una cosa que estem notant, no? Que està creixent la preocupació dels usuaris, en aquest cas, per queixar-se. Clar, avui dia, qualsevol motor cercador d'aquests que funcionen, els més típics, és a dir, bueno, poses el teu nom o el teu DNI i realment bueno, apareixen coses que ni tu mateix ets conscient. No? Apareixen multes, dades personals que no tindrien per què ser-hi, bueno, i realment està creixent aquesta preocupació que es tradueix en denúncies.
Per què? I perdó per la meva ignorància, aquesta és una pregunta per tots, no? Però, per exemple, jo l'altre dia vaig estrenar un smartphone, no? I hi ha l'aplicació aquella de mapes, cliques i en un segon ha localitzat exactament on estàs. Tot allò queda registrat? Francesc, per exemple... Sabem si tots...
No, hi ha possibilitat des de... Pues en cas de Max ha estat denunciat, no?, de saber on estàs tu i té la seva part positiva de poder-te localitzar en cas de pèrdua.
Sí, no, clar, la vessant positiva però és evident.
Registrat és possible que durant un temps quedi registrat. L'únic que m'imagino que la gran quantitat de dades o de posicions que tu al llarg del dia... No ho sé, desconec si es podia fer un seguiment de, a veure per on t'has passat avui. Desconec.
Em sembla que Esther Mitjans volia dir alguna cosa.
No, jo el que crec que, a veure, la geolocalització, els operadors, en principi ja ho saben on realment és cada persona, perquè quan tu creues la frontera doncs ja diu, ah, benvingut a un altre.
Sí, això és evident.
El que passa és que ara el problema és que això també, aquesta, diguéssim, localització, arribi a aquells proveïdors que, a més, tenen el teu perfil perquè coneixen tots els teus hàbits, amb la qual cosa es completa tot el perfil teu. Se sap tot de tu. És a dir, no, els teus hàbits, els teus amics, tot. I, a més, ara, on estàs?
Clar, Déu-n'hi-do, no, Manel?
Sí. Bueno, nosaltres, com a associació de consumidors, sempre donem una sèrie de consells que suposo que la senyora Mitjans també comentava. No? En principi, com a principi allò general, la recomanació és limitar al màxim les dades que donem per internet, no? I també quan ens fiquem i volem donar dades sempre amb un formulari, que és el típic, que donen les seves dades per qualsevol cosa, avui dia a internet, doncs sempre marcar o desmarcar la casella on donem l'autorització per cedir o comunicar aquestes dades, que és molt important, perquè clar, si no marquem això, les nostres dades podran anar circulant i no podrem tenir control. I si un cop fet tot això, encara i així, doncs les nostres dades funcionen per internet, doncs exercir els drets, no? Dret d'accés, rectificació i cancel·lació davant de l'Agència de Protecció de Dades, eh?
Déu-n'hi-do.
Una miqueta els consells que podríem donar per impedir aquest, o per facilitar aquest oblit.
Molt bé. Manel, gràcies, com sempre.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia. Clar, perquè una cosa són les dades que directament nosaltres posem i les altres són les dades que indirectament, com ara el tema de la localització, no? Queden registrades també, no, Esther?
Sí, clar. Queden registrades, evidentment.
Déu-n'hi-do. Heu actuat alguna vegada, crec que la darrera vegada que va venir Esther mitjans del programa ens ho explicava, d'ofici ja contra Facebook, no?
A veure, realment això és competència de l'Agència Espanyola, perquè estem parlant, diguéssim, d'un sector privat, d'una empresa. El que no vol dir, de totes maneres, que nosaltres no tinguem denúncies, moltes vegades les vehiculem cap a l'Agència Espanyola, i altres, si realment afecten, diguéssim, perquè aquí estan a l'origen de la informació, és la nostra administració, ens correspon a nosaltres. El que sí que he de dir és que el Facebook, precisament, funciona i ha modificat i clarificat la seva política de privacitat o d'ambigüetat, que això també ho hem de dir, molt en pressió, amb la pressió de les autoritats de protecció de dades. Per exemple, la canadenca, la vel canadenca va començar i, de fet, evidentment, com volen guanyar la confiança de la gent, això fa que realment es vagin modificant les seves polítiques de privacitat, clar, perquè no deixa de ser el contracte que signem.
El que passa és que un té la sensació, Francesc, que realment som molt, molt analfabets tecnològics, encara. És a dir, ens hi posem, juguem o treballem o el que sigui, però no som conscients realment de l'abast que tenen els nostres moviments a la xarxa.
No només en alfabetisme tecnològic, jo crec que això són dos lleis molt bàsiques de l'estar humà en el món, i no som conscients, o molt poques vegades ho som, o és difícil ser-ho, de les conseqüències dels nostres actes. Però no cal només els que fas espais desconeguts, indòmits encara, no? Perquè és una mica l'oest, però no només això, no saps si fas això què passarà, no ho saps, no només això, sinó en general la vida. Però a més també som bastant desconeixedors, o en qualsevol cas quan actuem no ho tenim present, de les normes i de les lleis i de les maneres legals de fer en aquests espais, interioritzar la normativa, ser conscient de que quan fas una cosa està prescrit o no està prescrit, és molt difícil. No ho fem, la gent funciona mogut per altres mecanismes, possiblement més empàtics, més d'actuar en aquell moment. Nosaltres volem fer coses i actuar sobre el món, no tant pensar-hi i calcular i saber, o sigui, és una mica condició humana. Jo crec que això només amb molt, això amb temps, amb anar generant emocions, pot ser que ens facin posar alerta davant de segons quines situacions, aconseguirem que no sigui així. Però ha de ser així, hem d'interioritzar emocions i sentiments.
Perquè hi ha gent en aquest sentit que està un pas per endavant, és tota aquella gent que professionalment s'hi dedica a aquestes qüestions. Gent que, per exemple, ja sap que ahir va obrir les portes a Barcelona al Barcelona Digital Global Congress. És un dels esdeveniments de referència a Espanya. Ens acompanya la seva coordinadora, Gemma López. Bon dia, Gemma.
Bon dia a tothom.
Gràcies, hem estat tot per estar amb nosaltres. Què tal
gràcies a vosaltres.
Què tal està anant aquest esdeveniment?
Doncs la veritat, molt bé. Ahir vam començar el congrés, vam tenir doncs overbooking ja des de primera hora, i la veritat és que estem molt contents des de l'organització.
Uh-huh. Contents per l'èxit d'afluència de públic davant una qüestió que és evident. Deia el Francesc Núñez fa una estona que encara li diem noves tecnologies, però és que són tecnologies que es reinventen pràcticament a diari, no?
Exacte. Nosaltres, que som centre tecnològic, llavors anem una mica avançats a el que després es comercialitzarà o la societat en general aplicarà, realment, clar, noves tecnologies, més que noves tecnologies, és innovació constant, no? Innovació en el sector i en tot el que és el desenvolupament de la tecnologia que està per venir encara.
Clar. Crec que hi han tres grans eixos argumentals.
Sí, aquest any hem dedicat els 4 dies, dos, ahir i avui, al tema de Smart Cities, el que són les ciutats intel·ligents. El dimecres li dediquem a tot el que és la e-health, la salut, tot el que és el suport a que siguem doncs més saludables utilitzant les tecnologies. I el dijous, tot el que és social media, que està molt de moda des de fa ja uns quants anys, tot el que és a l'àmbit de les xarxes socials, etc.
Justament d'aquest tema estàvem parlant, Gemma, ara mateix al programa, no? De l'ús que en fem d'aquestes xarxes socials i d'això que ja es coneix com l'oblit digital, no? Mm-hmm. L'intent de moltes persones d'esborrar coses que en un moment donat pot dir, poden quedar allà a la xarxa i després oblidar-se'n, no? Mm-hmm. Vosaltres com veieu aquest tema?
Doncs a veure, en aquest cas no tocarem a l'àmbit de la seguretat, però sí que tenim, per exemple, un departament que es dedica a la recerca i desenvolupament en l'àmbit de la seguretat, i concretament també en l'àmbit de les xarxes socials. Realment és un àmbit que s'està desenvolupant molt per la preocupació tant de la societat com de les empreses, no? per mantenir i gaudir d'aquesta intimitat i privacitat.
Ja, molt bé. Gemma, estarem molt atents a tot el que surti d'aquest Barcelona Digital Global Congress.
Perfecte, moltíssimes gràcies.
Enhorabona i moltíssimes gràcies. Adéu, bon dia. Les 9 i 25 minuts, com ho fem, Esther? És a dir, com ho hem de fer, això? Si nosaltres, de sobte, ens trobem que a la xarxa hi ha una informació nostra que no ens convé, que no volem, que no ens agrada que hi sigui, podem evitar-ho?
A veure, és... No ho podem evitar. No ho podem evitar, a menys de que realment puguem dir que això està tipificat com un delicte. Aleshores, tenim, naturalment, l'ordenament jurídic que ens dona un instrument. Mm-hmm. El problema és això, quins instruments jurídics tenim?
Clar.
I això, com hem dit abans, en la mida que la legislació és fragmental, és legional, dic nacional, és difícil. El que hem de tindre en compte i de diferenciar és el que diguéssim, la informació que donem sobre nosaltres mateixos, la informació que hi ha sobre nosaltres en la, diguéssim, en internet. Perquè sobre la informació de sobre nosaltres, com hem dit, és penja el mínim possible, pensa abans de penjar. La informació que fiquen els altres hem de tenir en compte que hi ha una llibertat d'expressió i un dret d'informació, i que cal, en definitiva, pues, ponderar aquests elements. Nosaltres el que tenim dret és que la llibertat d'expressió i el dret a la informació no siguin drets absoluts, perquè cap dret és absolut, i per tant cal conciliar. El problema quin és? Que moltes empreses s'agafen aquests principis de llibertat d'expressió, de dret a la informació, i consideren que qualsevol, diguéssim, obligació implica de control de les dades de les persones, significa una censura. I com en aquestes empreses es fixen en aquests principis que en el món americà estan vist com absoluts, hi ha un cert fetichisme de la primera esmena, la llibertat d'expressió, què passa? Que es beneficien d'això i en aquest sentit consideren que la privacitat, de fet ja ha passat. Ja no, realment no es pot reclamar.
El problema és que una cosa és el dret a la informació i l'altra és el dret a la difamació. I a vegades és molt difícil, no, Francesc, separar una cosa de l'altra de cara a la persona que va a mirar un arxiu, un document, un no sé què, i es troba determinades afirmacions que en principi se les creu o no, però vaja, que estan allà, no?
Sí, i el que comentàvem abans, i també no tenim eines per frenar o per filtrar la informació que ens ve, de més de mitjans que són com un mitjà de prestigi, no sé si el té tant internet com el pot tenir la ràdio o la televisió, el que se'ns diu ho acceptem sense massa criteri, sense cap mena de judici, fem allò, empatitzem i després potser fem el judici moral o legal, no? Però d'entrada empatitzem i creiem o no creiem. Clar, això té un perill i jo crec que la difamació és un dels grans mals del nostre món, perquè allò de difama que algú queda, això la gent ho té molt interioritzat, o els que en saben fer ús d'aquestes eines ho saben, perquè té efectes que després no pots fàcilment esborrar o netejar la imatge d'algú que ha estat difamat. Jo això ho consideraria un dels pecats o de les accions més punibles que hi ha, la difamació.
Ja. I com lluitar-la, perquè és el que deia Esther Mitjans fa una estona, no? Les armes legals són les que són, en tot cas si s'ha de presentar denúncia, no?
S'ha de presentar denúncia i, evidentment, el que cal, i esperem, és que la Unió Europea, quan parla d'aquest dret a l'oblit, pues, li doni una configuració i realment això si creï, hi hagi uns instruments realment que puguin ser eficaços. Però el problema és tan gran que fins al punt que el mateix Facebook admet que molts joves potser tindran que canviar de nom quan siguin grans.
Que fort! Això ho diu Facebook?
Sí. Això ho diu.
Sí, que la manera d'esborrar el passat serà renunciar a un mateix, al nom d'un mateix, perquè si no, impossible.
I el cas del noi aquell de YouTube, el famós fent del senyor, de l'espasa, aquell noi que sortia gordet fent com si fos un Jedi, aquest noi ha hagut de canviar, no sé si de país, fins i tot, perquè la vergonya social que li va suposar el ser tan famós en una situació ridícula, es veu que va haver de canviar de col·legi, els seus pares el van portar a una altra ciutat, és tan famós arreu del món que ha hagut d'amagar la seva identitat per no ser reconegut.
Clar. Déu-n'hi-do, quina història, eh? Em recordo un altre cas d'una parella, allò a més va ser un robatori, que portaven... aquí, era una parella catalana que portaven imatges de sexe explícit entre elles, una parella de nòvios s'havien filmat. Algú van perdre el pendrive, jo no sé si vostè recorda les imatges, i allò algú les va penjar a internet i van haver de marxar del poble on vivien perquè es va, bé, imaginin-se el que pot significar, no?, una cosa com aquesta. En fi, és la història que avui tenim al damunt la taula, que és una història canviant i a la qual tornarem d'aquí un moment, però hi ha una història que els hi vull explicar sobre això de l'oblit digital i sobre el que ens trobem a la xarxa i la credibilitat que li donem. Ahir vam tenir una bona mostra a la que vam caure nosaltres mateixos. Farem allò del mea culpa en un instant. Esther Mitjans, Francesc Núñez, ha estat un plaer, de veritat, tenir-los avui amb nosaltres. Moltes gràcies.
A tu, bon dia.